A Ràdio Maricel, a cel obert.
Doncs això, 11 i 21 minuts, el darrer dels dies que saludàvem Vicenç, l'Ignasi Maria Montaner, es parlaven del desenvolupament urbanístic d'aquells carrers que estan més propers al casc antic. Un desenvolupament que, doncs, vist amb ulls d'avui, sembla com gairebé difícil de dir, això va ser un desenvolupament, i sí, sí que ho va ser, perquè en determinat moment llocs que avui són carrers extremadament integrats en el nucli urbà havien estat camps, havien estat rodalies del poble. Ignasi Maria Montaner, bon dia.
Bon dia.
Carrers que, doncs, com nosaltres hem viscut, carrers que eren camps o eren garrofers i fa 4 dies i ara no ho són, doncs clar, els nostres antics també els hi devia passar.
Avui ens costa fer-nos la idea de que carrers plenament urbanitzats no fa gaire temps, històricament no fa gaire, posem el segle XIX, eren horts i eren camps i dintre fins i tot del nucli urbà. Uh-huh. Perquè l'últim de què vam parlar, a finals del segle XIX, eren els carrers, el que avui són carrers de l'Illa de Cuba i carrers de Francesc Gomà, i allò era un gran hort, tan gran que en deien l'hort gran, i per tant, on avui hi ha carrers asfaltats i cases, allà hi havia, plantaven cols i tomàquets i arbres fruiters, de manera que, i clar, això ens costa fer-nos aquesta imaginació.
Un hort que va donar nom a un carrer.
Clar,
un hort
sí,
que va donar nom a un carrer.
Bueno, i això està força bé, no? Clar, és una mica... Aniria bé que els noms dels carrers coincidissin exactament en el lloc on eren. En aquest cas està una mica separadet, perquè és des de l'estació fins a les Barreres, el carrer de l'Hort Gran. Però vaja, dintre de tot ja està bé que amb aquests noms es conservin coses antigues, que si no la gent no ho coneixeria. Vull dir, jo tinc... La meva idea de la toponímia urbana és que la gent que vagi pels carrers d'un poble vagi repassant la història del poble. Mira, qui diu això? Qui era aquest senyor? Llavors li expliquen al senyor tal que va fer això, que era un secretari o que era un alcalde o que d'això, si aleshores va recordant fets històrics. Els carrers d'un poble haurien de ser un manual d'història del poble. I el problema és que no sempre ho són, no? Perquè vas pel carrer i trobes noms que no lliguen. Últimament em van proposar o em van dir, no estaria bé dedicar un nom a Salvador Espriu? Home, vull dir, a mi Salvador Espriu és el meu poeta preferit. Mm-hmm. Ja ho dic ara, no? A part d'algun altre, però és un dels meus poetes preferits. M'agradaria moltíssim, moltíssim que tingués un carrer, però és que si poses un nom de Salvador Espriu, estàs impedint no posar el nom d'un sitgetà.
I Salvador Espriu ja deu tenir carrer Arenys.
Sí, té a tot arreu, no? A més, en Salvador Espriu el coneix tothom, mm-hmm. i un sitgetà que podria ocupar el nom d'un hipotètic carrer de Salvador Espriu, no el coneix ningú, perquè de vegades la comissió de toponímia hem proposat noms de gent i et trobes pel gent del carrer, i aquest qui és? Romansos, en el seu temps, va ser una persona molt important, no? I aleshores la història del propi poble es va oblidant i es van introduint noms de persones que no és necessari que es recordin, perquè les coneix tothom. Per exemple, en Salvador Espriu, tothom ho coneix, no cal explicar, no? I aleshores, en aquest sentit, doncs, em sembla molt bé que com més sitgetans hi hagi als carrers del poble, millor. I si de mi depengués, suprimiria tota una sèrie de noms de carrers, alguns d'ells creats últimament, que no tenen res a veure amb el poble. Uh-huh. Però quan vas a dir-ho a l'Ajuntament, escolti, que això no...
Un problema logístic, no?
Tenen uns problemes. I, bueno, ara ja no ho intento, perquè normalment no contesten, no diuen res. Ah, molt bé, molt bé, ens ho pensarem. Vol dir, educadament, que no pensen fer-ho.
Benvingut al món de la burocràcia.
Però, per exemple, tota la sèrie de presidents de la Generalitat de Catalunya, tots molt respectables, alguns més i altres menys, tots els presidents aquests, ja m'explicaràs que hi fumen a Sitges. quan hi ha tota una sèrie de sitgetans esperant cua per poder ocupar nom del carrer. Què hi farem?
Molt bé, doncs deixar d'aquí en clau reivindicativa aquesta proposta que no és nova de l'Ignasi Maria Muntaner, doncs continuem aquest repàs que estàveu fent el mes passat per el desenvolupament urbanístic de Sitges entre els finals del segle XIX i entenc principis del segle XX, un moment en el qual allò urbanísticament els plans generals no existien. El primer pla general de Sitges data del 57, per tant doncs estem parlant molt enrere, però que sí que hi havia una certa consciència de l'expansió, del desenvolupament urbà, de la necessitat de que hi hagués un desenvolupament ordenat de la vila.
Sí, a veure, quan va arribar a finals del segle XIX, pràcticament tot el nucli urbà de Sitges estava urbanitzat. Quan dic nucli urbà, en el cas de finals del segle XIX era fàcil de dir què era, perquè havia estat emmurallat amollar contra els carrins, estava tancat dintre muralles de poca categoria, vull dir, no eren grans construccions de pedra com les que veiem al Vall, o com les muralles d'Àvila, no, era simplement la part de darrere de les cases, les que donava al fora, al camp, que havien tapat les finestres i havien reforçat una mica les parets i que havien posat portes que es tancaven a l'entrada dels carrers. Això eren les muralles de Sitges, però vaja, hi havia unes muralles. I llavors, a finals del segle XIX, les muralles ja no servien per res, perquè la Guerra dels Carlins es duria a acabar cap a 1870 i tant, 1880, doncs tota la part de dintre d'aquestes muralles ja s'havia urbanitzat. L'última urbanització va ser la de l'Hort Gran, que és l'última que vam parlar fa bastant temps, perquè les dues últimes vegades vam parlar d'altres temes que no tenien res a veure amb urbanitzacions, però l'última vegada que en vam parlar, ja fa bastant temps, vam parlar de l'Hort Gran, que eren les actuals carrers de l'illa de Cuba i de Francesc Gomà, i que va ser l'última urbanització.
Perquè marquem aquest perímetre de la muralla, quin era?
Sí, per dir-ho així és més o menys, perquè tampoc no es pot precisar gaire, no es pot, no perquè no pugui dir-ho, sinó perquè no queda gaire clar. El perímetre de la muralla era el carrer Llopart, a dalt de tota la carretera, seguint per la carretera recta fins al torrent, fins al carrer de Benazet, Pau Benazet, per allà es ficava, seguia pel carrer Espalter, que era el torrent quedava fora de muralles, carrer Espalter fins a la plaça Espanya, i de la plaça Espanya, carrer d'Espanya fins a Mar.
D'acord.
Això era més o menys l'antiga nucli, el rodejat per muralles, el que va existir en temps del segle XIX, vaja.
D'acord.
Doncs tot això, com deia ara fa poc, ja estava urbanitzat, i aleshores només quedava per urbanitzar fora d'aquest nucli, no? I el primer que va tenir la lluminosa idea de fer-ho, suposo, en part perquè era una persona molt, molt expansiva, molt imaginativa, moltes ganes de fer coses, i en segon lloc perquè també li interessava fer diners, evidentment, vull dir, de la mateixa manera que Josep Bonaventura Fals va urbanitzar el carrer de Sant Josep i Sant Gaudenci per fer quartos, doncs aquest senyor va fer el mateix. I aleshores, què quedava relativament a prop de la població? Doncs el tros que va des de la plaça d'Espanya fins al Vinyet. El senyor que va decidir fer això era un senyor que es deia Francesc Armengol, que era de Sabadell, que tenia una fàbrica de teixits, activitat pròpia dels sabadellencs, i que va viure a la illa de Cuba, i que en una de les seves estades a Amèrica, a Cuba, va fer una visita a Miami. Allà a Miami va veure una ciutat jardí. Una ciutat jardí vol dir, doncs, una que no hi havia edificis i carrers i edificis enganxats l'un a l'altre, sinó com ara és Terramar o Vinyet, xalets, amb jardí al voltant. Va haver una ciutat jardí, i quan després de la seva estada a Cuba va tornar aquí Catalunya, a Sabadell, es va fixar a Sitges i va considerar que Sitges podia fer un experiment de ciutat-jardí. I va ser, i certament ho va fer-ho, almenys va intentar-ho.
M'aturo un segon, Ignasi. El senyor Mangol tenia alguna relació prèvia amb Sitges?
Jo diria que no, però no t'ho sé assegurar. Si algú em diu que sí, acceptaré la correcció.
Perquè a Cuba on va estar?
Potser va establir relació amb algun americano de Sitges que estava allà i això el va portar a Sitges.
Vaja. Sí, perquè clar, crida l'atenció que el senyor Mangol entra tenint un país tan gran per triar-hi a Sitges, sí. No,
clar, bueno, aquí hi havia l'avantatge del mar, que clar, Sabadell o d'això, no. No sé exactament el per què ho va fer o no ho sé. La qüestió és que es va fixar en Sitges i aleshores, cap a l'any 1913, va començar a comprar tota una sèrie d'horts i de sínies i de terrenys entre l'Avinguda Sofia i el Vinyet. I va començar a vendre'ls. La cosa va tenir un cert èxit i va haver gent que ho va comprar-ho. El senyor Armengol es va cuidar d'obtenir de l'Ajuntament l'aprovació d'un pla, és a dir, un pla vol dir doncs, marcar els carrers i dir els terrenys edificables són aquests i els altres, i el tros que va quedar edificable el va començar a vendre a la gent que se li va d'això. Gent, per exemple, per posar un exemple, gent que va comprar terrenys d'aquests és la família Jou, que van venir la família Jou, el pare era de Barcelona, va venir a fer les obres del Maricel i al començament vivien al mig del poble, no me'n recordo, però quan va sortir aquesta oportunitat, doncs van comprar un terreny, o per exemple en Sunyer, el pintor Sunyer, que tenia la casa exactament al costat de Can Jou, paret per paret, no? Aleshores, clar, el problema és que un terreny així, per molt parcel·lat i per molt que estigui, la gent compra, però fins que edifiquen n'hi ha per temps, no? En aquelles èpoques la gent s'ho pensava molt, no hi havia la febre del totxo que hi ha ara, que ara, bueno, ara ja no, però fa 20 anys la gent comprava un terreny i començava a edificar de seguida per tenir la casa per venir a passar els caps de setmana. La gent abans s'ho pensava més, a poc no demanava crèdits, no estirava més el braç que la màniga i es anava edificant de mica en mica, no? De manera que avui passegem per allà i veiem la mar de bonic, un senyor que això l'urbanització és de l'any 13, l'any 15 anés per allà, ho trobaria fet un desastre. I va ser així bastant temps, no? Però que a l'any 1927 consta que el terreny ja estava força poblat i encara es anaven aprovant noms de carrers i traçats de carrers, de manera que aquest any 1927 encara es van aprovar el traçat de 19 carrers, perquè la urbanització primitiva no era tots els carrers tal com estan ara, sinó les línies generals, no? I dintre d'això, doncs es van anar encara aprovant tota aquesta sèrie de carrers.
D'acord, perquè la urbanització dels carrers anava a càrrec de l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament proposava o aprovava aquesta urbanització, però qui la pagava aquesta urbanització?
Suposo que com ara.
Com ara.
Que com ara vol dir meitat l'Ajuntament i meitat el propietari. I moltes vegades l'Ajuntament, per no haver de pagar, feia el distret i aleshores era el propietari que es trobava un fangar davant de casa seva que havia d'anar allà i dir, escolti, per favor, ja pagaré jo el que em toca, però arregli'm el carrer, no? El carrer l'havia d'arreglar l'Ajuntament, no podia... En relació a això hi ha l'anècdota que expliquen sobre el possible origen de Can Fanga. Tu has sentit dir els de Barcelona, els de Can Fanga. Mira, ha arribat els de Can Fanga. Doncs expliquen que la idea d'aquesta, el nom aquest, neix de que quan a Barcelona es va fer l'Eixample, el que s'havia de fer era el mateix, vull dir, meitat l'Ajuntament, meitat els propietaris. Llavors els propietaris, que hi tenien interès, les voreres, la meitat de davant de casa seva, les arreglaven, i quedava l'altra meitat de la vorera feta un fangueig terrible. I l'Ajuntament no hi havia manera de que pagués. I els de fora de Barcelona, deien els barcelonins, viuen a Can Fanga. De manera que ja et dic que això l'urbanització de l'Eixample va ser al segle XIX, doncs això de pagar meitat i meitat suposo que era la norma actualment és, per tant suposo que també era igual.
D'acord, per tant, ens plantem des de l'any 13 que el senyor Mangol, diguem, apareix amb la idea, fins a l'any 27, sembla que
sí, en què semblava que l'urbanització ja estava bastant avançada, sí. Ja feia una mica de goig.
14 anys, un projecte a llarg termini.
Sí, perquè clar, cada un s'havia d'anar fent. La primera cosa, comprar un terreny, i aquell terreny es podia quedar anys i panys sense edificar.
És allò que es deien de la ciutat jardín.
Sí, 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 la ciutat jardí, sí. El senyor Armengol es veu que li va convèncer l'èxit, perquè després va ser també el que va fer Terramar, que de fet, clar, avui em sembla que és tot seguit, però eren dues coses diferents. Fins al Vinyet era una i del Vinyet a Terramar era una altra, no? Però va insistir anys després a fer això, que ja tocarà quan toqui parlar-ne, no?
D'acord, perquè, exacte, la relació d'Armengol amb Sitges és més llarga que aquests primers anys amb el Vinyet.
Sí, l'Armengol no solament va fer tot això, sinó que en certa manera es va integrar a Sitges. Tenia una casa al carrer de l'Illa de Cuba i va ser nomenat fill adoptiu de Sitges, que s'ho mereixia prou per l'urbanització del Vinyet i de Terramar.
D'acord.
I teòricament té un monument cap allà a Terramar, té un monument amb una plaça, que em sembla que està dedicat al Francesc Armengol, que va estar molts anys sense cap inscripció ni res, que era un monument fantasma.
Sí,
però
en un dels carrers de dins, oi?
Sí, sí. Cap als anys 90, finalment hi vam posar la inscripció dedicada a Francesc Armengol, que també té una història una mica complicada, perquè possiblement, molt possiblement, no ho tinc segur, però el 90% segur, aquell monument no era d'en Francesc Armengol, era un monument dedicat als salvadors de nàufrags.
Salvadors de nàufrags.
Aquí Sitges, durant molts anys, i encara hi ha molta gent que ho recorda, hi havia el bot salvavides.
Sí.
Amb una caseta allà al Pinar, a la platja, no? I com era lògic, actualment això ja ningú fa, no està organitzat, però antigament sí, perquè els pescadors n'hi havia molts, hi havia tempestes, la gent sortia al mar, i quan d'això hi havia una tempesta, doncs els que quedaven a terra procuraven sortir a salvar els que estaven a mar, no? Hi havia l'ofici, diguem-ne així, no era ofici perquè era voluntari, però era l'ofici de salvador de nàufrags. I aleshores, a Terramar, quan es va fer Terramar, aquest monument ja es va fer, i es va voler dedicar al salvament als salvadors de nàufrags. Però a última hora no sé què va passar, que la cosa no va funcionar, i es va estar potser 40 o 50 anys sense dedicar. Hi havia el monument allà i no hi havia res. Fins que algú va decidir dedicar-lo a en Francesc Armengol. I després de dedicar-lo a Francesc Armengol, encara va passar potser 10 o 12 o 15 anys sense que se li posés res, i finalment algú i va posar les plaques, de manera que és un monument d'una història molt complicada.
Bé, sí, ara no recordem el nom del carrer, però és d'un dels carrers.
Sí, és una plaça, és una plaça que junta dos o tres carrers, sí.
Correcte. Sí. Doncs tenim aquest vinyet en desenvolupament l'any 27. Aquest vinyet en desenvolupament, entenem que els xalets que s'hi feien són els xalets que més o menys ja coneixem ara?
Suposo que sí. Vull dir, tots aquests xalets que hi ha ara tenen, alguns sembla, es nota que són molt moderns i molt modernistes, però molts tenen l'aspecte dels anys 20, dels anys 30, vull dir, devia ser exactament això, no? Vull dir...
I els xalets són residencials, són per gent que de la colònia que havia passat l'estiu, com va això?
Sí, bueno, clar, tots eren colònia, perquè ningú no feia una casa per tenir-la aquí i no venir-hi. Tots eren de gent de Barcelona que venia. De gent del poble també hi havia, però he citat els casos d'en Jou i d'en Sunyer, no? Però eren poca gent. Avui en dia tothom busca cases pels fills, i els fills volen viure aquí, però antigament tothom vivia a la casa dels seus pares al poble. I hi havia, com que el poble creixia poc, hi havia lloc suficient per si un fill s'independitzava al poble mateix. Però no anava a buscar una residència al Vinyet. Però al Vinyet sí, hi era gent de Barcelona que venia aquí, sobretot, no com ara, els caps de setmana, que tenim una invasió, sinó l'estiu. L'estiu era, antigament, era tot una... tot un trastorn a la vida dels barcelonins, la gent que tenia diners, perquè els que no es quedaven a la ciutat. Però els que d'això havien d'arreglar la casa que tenien a Sitges, enviaven la minyona i els criats dies abans a netejar, a treure la roba de sobre dels sofàs i de les cadires i de les taules. Després havien de portar coses de Barcelona, buscaven un recader que els hi portés tot. El recader feia una gran expedició, llavors depositava les coses a la casa, la minyona i els criats seguien distribuint-ho tot, i quan tot estava arreglat venien els senyors venien de Barcelona amb el tren o en cotxe, els que anaven en cotxe, i aleshores estaven aquí a la temporada d'estiu fins a finals de setembre, o potser més i tot, des de juny fins a setembre, no?
L'atractiu era la platja, o va ser l'inici de la platja com a atractiu?
No ho sé, perquè em sembla que abans això de la platja no era una cosa gaire buscada. Sobretot les dones no volien tornar-se morenes.
No, clar, això
anaven,
és cert.
Anaven amb un paraigües perquè no els hi toqués el sol ni quan passejaven pel carrer. De manera que no sé si la platja era un atractiu. Era un dels atractius, però a mi em fa l'efecte que més que res el que atreia la gent, els barcelonins que venien a passar l'estiu, era la vida social. La gent, els que venien, es coneixien, eren amics. Llavors anaven al Pavelló de Mar, que era el centre social de l'època, i allà feien vida social, s'anaven a prendre còctels, a veure els amics, a fer dinars, o coses d'aquestes així, no? I altres també, suposo que amb més tradició, també s'anaven al Prado i al Retiro, perquè també on eren socis o hi tenien amics i coneguts. I clar, això els hi feia passar l'estiu, un estiu entretingut.
D'acord.
Jo interpreto que era això, principalment.
És a dir, era més aquesta relació social que no pas l'atractiu físic de la vila i de...
Sí, no.
Sí, en el moment que en venen uns quants, doncs ja sí. Se senten ells...
Exacte. L'atractiu humà de la vila, perquè la vila, els sitgetans tenien atractiu. Són... Uh-huh. Cridaven o els era fàcil establir contactes amb els vinguts de fora. El cas d'en Rossinyol és un cas típic, no? El Rossinyol va arribar aquí, es va trobar tan bé i tothom li obria, potser gent que no el coneixia de res, li obria les portes a tot, que l'home va dir, home, aquí és el lloc per quedar-me. I aleshores els sitgetans tenen, o han tingut tota la vida, un cert atractiu d'acollir, tenir la mentalitat i l'esperit obert a la gent que ve de fora, però també sobretot, vull dir, entre ells i segurament que també feien negocis a l'estiu, es parlaven l'un a l'altre, escolta, inverteixo aquí, inverteixo allà, i aquest era l'atractiu de Sitges. Això amb un territori com era el Vinyet, l'urbanització del Vinyet, maco, agradable, amb cases boniques, amb jardins a fora, vull dir, això era un lloc ideal per passar l'estiu. De manera que...
D'acord, és a dir que es busca aquesta, diguem, anava a dir conxorxa, no exactament, però aquesta unió entre una certa burgesia barcelonina, sense descobrir encara la platja, doncs la descobrirem més endavant, tot i que els banyos de mar ja devien existir.
La platja massiva, la platja sí, però clar, amb no gaire gent
ja ens ha deixat,
des del segle XIX.
Clar, i ens ha deixat clar l'Ignasi que no era la invasió del cap de setmana que coneixem actualment, sinó que era una altra cosa, i de fet de l'època hi ha moltes imatges, hi ha moltes fotos històriques on es veuen, doncs, allò, les senyores vestides, aquelles casetes que fins i tot, doncs, en molts llocs del nord d'Espanya encara existeixen. És a dir, hi havia un altre tarannà, una altra filosofia que també doncs, aquí aquesta no ha perdurat, però sí que, doncs, el llegat ha estat aquesta urbanització del Vinyet.
També hi havia, no, vull dir, ara se m'ocorre que també hi havia la piscina. La piscina també era un centre social. Vull dir, no pel fet de banyar-se, sinó perquè al costat hi havia el que avui és el Kansas, que era, que era el barri, el lloc de la piscina, on això és que també ajudava. I hi havia altres llocs. El Club de Mar no és tan antic, però també, déu-n'hi-do.
Clar, la piscina data dels anys 30.
Sí, una mica abans. Una mica abans, sí, potser. No recordo exactament. Cap als anys 20-30, sí.
D'acord. Aleshores, doncs bé, tenim que a partir del 27 aquesta iniciativa d'un sabadellenc, Francesc Armengol, tira endavant, i tira endavant, entenem, amb un cert èxit. És a dir, el senyor Mangola aquí fa diners.
Sí, 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 fa diners.
La història li funciona.
Sí, i llavors, posteriorment, va fer el Terramar. El que passa que entre el Vinyet i Terramar encara hi ha alguna altra ampliació urbanística entremig, que és el del carrer, el carrer d'Espalter. Les cases barates del carrer d'Espalter.
Les cases barates del carrer d'Espalter. Sí. Tenim temps de dir alguna cosa?
No ho sé, és que jo tinc el rellotge, em sembla que se m'ha parat. si és aquesta hora d'aquí, doncs més o menys ja seria una mica llarg ara parlar de les cases del carrer Espalter.
Doncs
ho deixem per després de l'estiu.
Ho deixem per després de l'estiu. Les cases barates del carrer Espalter, on estaven aquestes cases?
Sí, a veure, sí,
ho deixem apuntat,
un resum molt curtet, si que el puc fer.
Va.
El carrer Espalter és el torrent que venia de Can Milà, d'aquella casa de pedra que hi ha,
sí.
No? És el torrent que baixa d'allà. Aleshores, aquest torrent, avui, el carrer Espalter, per on passa el torrent, és absolutament recte. Antigament no era recte. El torrent feia una corba, tombava, es ficava per mig del que avui són les cases de la part de baix, de la part de mar del carrer d'Espalter, i anava a sortir pel... no sé si la gent m'entendrà, el que en diuen corraló del metro, al final del carrer Parellades.
Correcte, sí.
Però en comptes de sortir per l'altre cantó del restaurant aquell que hi ha, sortia per l'altre. Aleshores feia una curva. Es va decidir rectificar el carrer d'Espalter i entre el pas, el carrer recte, el carrer que es va fer recte, i aquesta curva que hi havia més avall, van quedar uns terrenys. I en aquells terrenys es van fent cases per obrers.
D'acord.
Que era molt a prop. La part de baix, podríem dir, és la part de baix de l'actual carrer d'Espalter. La part de mar de l'actual carrer d'Espalter.
Correcte. Molt a prop de les principals indústries de la vila. Doncs això és el que tocarà després de l'estiu, Ignasi Maria Muntaner, el temps de la nostra història. Moltíssimes gràcies.
Molt bé.
I que passeu un bon estiu.
I jo anava a dir exactament el mateix, que tots els sitgetans passin bon estiu.
Doncs moltes gràcies i fins al mes d'octubre.
Molt bé.
Ràdio Maricel, a cel obert.